Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
A vegades hi ha petits esforços que es tornen grans. Un grup de joves de Barcelona impulsen un concert a l'Auditori per aquest dilluns 20 de març en benefici de la investigació del càncer infantil. La impulsora és Rocío Soler, estudiant de música moderna, que explica que va començar a fer voluntariat a Sant Joan de Déu amb infants que pateixen càncer fa un any i mig i que ha estat una de les millors experiències que ha viscut mai, que l'ha fet obrir la ment, obrir el cor i la seva ment ara sap què vol fer i com ho vol fer.
És una experiència molt recomanable i que jo crec personalment que tota la gent jove ho té que fer. Perquè és una experiència que t'ajuda molt a tu mateix i a més estàs ajudant els altres. I quan tu veus que el que tu fas ajuda i realment és útil per les altres persones i a més si estem parlant de nens que estan malalts, doncs això és molt, molt, molt gratificant. I això t'ajuda també molt a tu mateix. I pensar que tu, la teva ajuda i el poc que tu saps pot ajudar a tants nens, perquè realment el que tens que fer a l'hospital i el que vas capaç és ajudar els nens a passar les hores, a que els seus dies no siguin tan monòtons i parlar amb la família, fer companyia. O sigui, realment és una cosa que pot fer tothom i que jo, que la gent jove ho faci, perquè crec que s'ha de fer perquè és molt gratificant.
Rocío Soler explica com va sorgir aquesta idea, la del concert Llums Solidàries.
Em vaig adonar de la quantitat de diners que necessita l'hospital per a la investigació del càncer infantil per poder avançar en la investigació. Jo, per exemple, em vaig entrar en moltes coses que no sabia i que no era res conscient. Per exemple, en un any, de tot el que es recapta per la investigació del càncer, un 2% es destina per la investigació del càncer infantil. Per motius com aquests vaig dir, Rocío, vull fer alguna cosa per ajudar-los. Ja sé que estic aportant el meu temps venint al voluntariat, però jo vull econòmicament poder aportar el meu gra de sorra. Però clar, jo no tenia diners per jo poder fer un voluntariat. Jo el que tenia que fer era començar algun projecte per poder recaptar diners.
I és que aquesta cançó que escoltem de fons, d'Eric Clapton, Change the World, és una de les que estan en el repertori d'aquest concert Llums Solidàries que celebra aquest dilluns 20 de març a l'Auditori en benefici de la investigació del càncer infantil.
Ràdio Estel. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel, senzillament, bona música.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor. Un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya, Andorra i la Vall d'Aran. Tornem a ser aquí a Ràdio Estel, a l'estudi número 1, amb el Toni Huguet a les vies de so i tot l'equip del programa de Tots Som Iguals. Es parla Ramon Rion.
A Ràdio Estel, Tots Som Iguals, amb Ramon Rion. Tots Som Iguals té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
I com sempre, i abans de començar, doncs escoltarem el Valentí César amb aquesta frase d'avui.
Hola, amics, molt bona nit. Hi ha una cançó del meu admirat i admirable Joan Manuel Serrat que es pregunta, i de fet ens pregunta a tots, per què la gent s'avorreix tant? Per cert, quina gran pregunta. Una pregunta que mereixeria una gran resposta, que, com bé pots imaginar, jo no tinc. Per què la gent s'avorreix tant? La pregunta del milió, i més quan, curiosament, mai a la història de la civilització hem disposat de tantes i tan variades opcions com les que tenim avui. Però, malgrat aquest enorme ventall d'alternatives que van des de l'entreteniment, les afeccions, l'esport, l'art, etc, etc, tinc el convenciment íntim que, efectivament, la gent s'avorreix més que mai. Curiós, curiós i digne d'un estudi sociològic. En aquest aspecte, el més és menys, i l'excés d'oferta, més que aclarir el panorama, ens l'enfosqueix. Més que centrar-nos, ens dispersa. Més que bé, ens fa mal. I sovint em pregunto si no serà, com en altres molts problemes que afecten a la nostra felicitat, que ens ho plantegem erròniament. Tendim a buscar la solució fora nostra, quan és més que probable que l'arrel, i per tant la solució, és el nostre interior. Si ens avorrim, som nosaltres els responsables. Ens avorrim perquè ens veiem amb l'obligació o en la necessitat de viure una vida que ens desagrada i de fer el que se suposa hem de fer en lloc del que ens agradaria fer. Ens avorrim perquè amb els anys perdem l'interès per les coses que abans ens mobilitzaven, perquè ens condemnem a conviure amb una parella per la qual, probablement, fa temps que ja no sentim res. Ens avorrim perquè tenim feines que potser ens permeten pagar la hipoteca, però que ni ens agraden ni ens sentim realitzats. Ens avorrim perquè quan ens mirem al mirall no ens agradem i de vegades, fins i tot, ni tan sols ens reconeixem. I aquesta és la frase que m'ha inspirat el comentari. Només els avorrits s'avorreixen.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
I després de la frase d'avui, amb el nostre bon amic i company Valentí César, gràcies, Toni Huguet, per la teva feina, també tenim que dir que avui parlarem del llenguatge, els signes de les persones amb sordesa. Per això tenim avui a dues persones, a dues senyores. Benvingudes a totes dues. Benvingudes a totes dues. Hola. Estan dient hola i amb les mans. Tenim a la senyora, professora, doctora, catedràtica, coordinadora, postgrau especialitzada amb el llenguatge dels signes, si no recordo malament, dels signes de sords... catalans, és així, és veritat?
Llengua de signes catalana.
Exacte, moltes gràcies per rectificar-me. I també a la senyora Antonio Barea Ramos, professora de Llengua de Signes Catalans i autora de molts més. Diuen que la llengua de signes és una llengua natural de les persones amb sordesa, gràcies a la qual poden establir un canal d'informació bàsica per a la relació amb el seu entorn social. Mentre que, amb el llenguatge oral, la comunicació s'estableix mitjançant un canal auditiu. La llengua de signes ho fa per un canal visual i espacial. Vull comentar i vull dir-los, senyores i senyors, a tots vostès que ens estan sintonitzant en Ràdio Estel, tots som iguals, que estic llegint una miqueta més a poc del normal, perquè la convidada que tenim avui, les convidades, però concretament l'Antonia Barea Ramos, doncs és, bueno, és sorda, evidentment, i llavors, escolti, doncs... està ara mateix mirant, doncs, a l'altra senyora, a la Maria Pilar, perquè li està traduint tot el que jo estic dient amb les, amb els seus signes, amb els signes dels sords. I també que ella en tindrà que llegir a mi els llavis. Llavors parlarem poquet a poquet i anirem fent aquesta entranyable entrevista. I ballant amb aquesta sintonia, amb aquesta música tan maca, perquè la Maria Pilar també està ballant per traduir-li a la... ja no en recordo, a l'Antonia Barea, doncs la música, doncs ara mateix comencem ja l'entrevista. I vull començar, si em permet, Maria Pilar, vull començar per l'Antonia, si és així. Canviem el terç, d'acord? La comunicació entre els pares sords i fins oïdors. Fem aquesta pausa perquè també li està traduint, la Maria Pilar, a l'Antonia Barea. Ara Antonia, respon Antonia.
Antonia està dient que els pares sords amb fills oïdors no tenen problema de comunicació, perquè normalment la llengua materna d'aquests nens és la llengua de signes, la que fan servir els pares. Són uns nens que tenen com a primera llengua la llengua de signes. I aquests nens van a un col·legi d'oïdors, potser tenen avis oïdors, i amb el seu entorn aprenen la llengua oral de manera natural. Però quan hi ha pares oïdors amb fills sords, aquí tenim el conflicte. Perquè els pares oïdors no coneixen la llengua de signes, i quan es troben que el seu fill es diagnostica com a nen sord, no saben com comunicar amb ell. Poden escollir diferents respostes per comunicar amb els seus fills, però sempre es fa tard, perquè aquest diagnòstic es fa tard i els pares esperen a que en algun moment el seu fill sord comuniqui. I aquí és on hi ha el problema.
Senyores, senyors, així farem l'entrevista de Tots Som Iguals. Gràcies per la traducció també, Maria Pilar. Li està traduint ara mateix, mentre... que sí, Antonia? Estàs... perfecte. Vaig per la Maria Pilar, ara mateix. Des de quan fa que vostè es dedica... des de quan fa que vostè es dedica amb les persones amb sordesa, Maria Pilar? Tot el que jo estic dient i totes les respostes també de l'Antonia seran i són traduïdes per Maria Pilar. Per això fem aquestes petits marges de silenci.
Sí, bé, jo em dedico a les persones sordes des de més o menys els anys 70, des de 1970, perquè va donar la casualitat de que jo era mestra d'escola, llavors al Baix Llobregat.
A on, exactament?
A l'escola Sant Francesc d'Assís de Sant Joan d'Espí.
De Sant Joan d'Espí, perfecte, gràcies.
I era mestra d'educació especial i van arribar a aquell centre dos germans sords que venien d'una escola de nens sords de Montjuïc que havia estat tancada en el moment del decret d'integració. I tots els nens sords van estar distribuïts a les escoles dels seus barris amb integració amb nens oïdors. Allà van arribar dos nens grans, ja sords, i que no entenien res del que es feia a l'aula, no tenien comunicació. I llavors vaig començar a preguntar-me quina podia ser la solució per a aquests infants.
I així es va començar vostè.
Així va començar la meva història.
Es va implicar, exactament.
La meva història amb els sords.
Molt bé, molt bé. Què està dient ara mateix?
L'Antònia està dient que la Pilar porta tota una vida dedicant-se als sords.
I dient vostè, Antònia, tota una vida, vostè va néixer amb sordesa. M'ho acaba de dir abans d'entrar, és així, és veritat?
Així és, diu, perquè la meva família, els meus pares, la meva germana, la meva mare, són sords, eh? El que passa que, si voleu, jo us explico també la història de l'escola amb la meva època, perquè ara ha canviat.
Comencem? Ho fem així? Què us sembla, Maria Pilar? Ho fem així? Sí?
D'acord.
Doncs, Antònia, quan vulgui, endavant. Ara mateix comença a parlar l'Antoni.
La meva família, amb la meva època com a nena sorda, la meva família tenia prohibida comunicar amb llengua de signes. La meva escola era una escola que també tenia, no utilitzava la llengua de signes, però, un moment, Antònia, ves una mica més a poc, que parles molt de pressa, disculpa. I llavors diu, jo estava en una escola de sords i era feliç comunicant amb els nens i nenes, però tenia el problema de la comunicació amb els professors. Llavors la meva mare es va donar compte i va pensar que era millor que anés amb una escola de sords, perquè vam provar una temporada a posar-me en una escola d'oïdors i jo era trist, no, estava molt trista, no comunicava, no era feliç. Quan em van retornar a l'escola de sords, llavors vaig ser feliç, vaig poder comunicar amb els meus companys i des de llavors sempre he estat en contacte amb la comunitat sorda, amb persones sordes. Això em dona la possibilitat de comunicar bé, amb qualitat.
Antònia, voldria jo saber una cosa, si em permet. Es sent integrada a la comunitat, com acaba de dir? Veritat que sí? Està traduint? Estan traduint encara? Poden sentir-ho vostès de sons, de fons?
Diu, no es pot dir integrada.
Com es diu que dir, llavors?
He viscut sempre amb la comunitat de persones sordes i he anat a l'escola, a Catalunya, a l'escola de sords, he tingut relació amb persones sordes, el cap de setmana continuo contactant amb la comunitat sorda a través d'algunes associacions.
Els que no som sords.
Diu, ara, amb l'actualitat, hi han com dos tipus de modalitat d'escoles pels sords. Hi han unes escoles d'oïdors que escolaritzen algun nen sord a dins de l'escola i que hi han escoles de nens sords específiques de sords que cada vegada van a menys.
I abans a menys. Antònia, una cosa. Vull que m'expliqui alguna anècdota que li hagi passat al llarg de... Bé, de la seva vida. L'està fent el gest, ara respon.
Per exemple, en el món associatiu, les persones sordes en les associacions de sords a les associacions de sords tots som sords. I quan s'acosta una persona oïdora...
Com jo, diguem-ne, ara que estem aquí.
Exacte.
I com vos com també,
vos,
Maria Pilar.
Com jo.
O com vostè.
Sí, sí, sí.
Digue.
Quan s'acosta una persona oïdora, tots miren cap a la persona oïdora. No estem acostumats a veure un oïdor que s'acosta a la comunitat sorda i que sap comunicar-se amb nosaltres. Ara sí, cada vegada més, afortunadament, hi ha persones oïdores que estan aprenent llengua de signes i s'acosten als sords. Abans no. Antigament era una anècdota raríssima. Tots anaven a mirar a veure què vol aquest oïdor, perquè a més li costava moure les mans i comunicar-se amb nosaltres. Ens reiem una mica.
Tinc que comentar ara mateix que vostès s'estan parlant també, evidentment, amb el signe, no? Però jo m'estic fixant amb la Maria Pilar, que quan parla l'Antònia, doncs, Maria Pilar, vostè es fixa molt amb les seves mans, que és tal com vostè parla, evidentment. No mira la cara ni mira els ulls, mira a les mans. És així. Un moment. Com vostè, Antònia, li mira també els llavis a la Maria Pilar. És així. Dic jo.
Diu, jo ho miro tot. O sigui, miro l'expressió facial, els llavis, el moviment de les mans i tot l'espai, no només els llavis, no. Jo miro tot, com si la persona estigués emmarcada en un quadre. I tot el que hi ha en el quadre, fins a la cintura, de la cintura, els llavis, l'expressió facial, el moviment de les mans, de les celles, tot és informació.
Pregunto, tota la vida moderna tendeix a fer servir cada vegada més les mans en tant que complement últim i decisiu dels altres sentits humans, que són molts i d'una gran complexitat? Estan sentint com li està traduint ara mateix? Resposta d'Antònia.
Per exemple, per comunicar, diu, amb teatre o per comunicar amb la vida normal, com?
Vida normal. Normal.
Fa anys enrere, moltes persones oïdores no volien fer servir les mans. Els hi semblava que els hi donava una mica de vergonya moure les mans. Però ara sembla que sí, que progressivament, per comunicar, la gent mira les mans i si ets una persona sorda, et miren, es queden una mica bocabadats perquè els hi falta informació, però si ho saben, també ho intenten. Fan gestos, expressió facial, corporal, per intentar comunicar amb nosaltres.
Per això, afirmar que en molts casos la intel·ligència està arrelada a les mans és probablement un fet d'observació elemental?
Diu, estic totalment d'acord. Les mans i la intel·ligència estan vinculades. Segurament hi ha una part del cervell que està vinculada a aquesta expressió manual i facial. I s'ha de tenir molt en compte, sobretot per a aquelles persones que no tenen capacitat de produir veu.
Que no tenen capacitat de produir veu, està dient, eh? Deixin que els hi digui una cosa a vostès. Totes les meravelles existents avui a la Terra, l'escultura, la música, l'arquitectura, els jardins, els paisatges de més bellesa, els objectes més ben construïts, més perfectes, més fascinadors, s'han fet, senyores i senyors, amb les mans. Eh que sí, Antònia?
Diu, així és, així és.
Així és, eh?
De fet, jo diria que la mà, és gràcies a la mà que l'home ha evolucionat, gràcies a l'existència de la pinça, que l'home ha deixat de ser un australopithecus o...
Torni-ho a repetir, a poc a poc.
Australopithecus...
Mare de Déu, digui.
O que ha deixat de ser un simi per transparutzidirar les eines, per utilitzar les eines i per evolucionar a dins de la cultura. Mm-hmm. Gràcies a això tan senzill com és la pinça, sí, que dissortadament sabem que hi ha criatures que neixen avui dia també sense poder fer la pinça, i això és un problema per al seu desenvolupament futur.
Maria Pilar, li toca a vostè. I ara s'ha quedat callada, senyores i senyors. Li toca a vostè, Maria Pilar.
Li estic informant. Sí, ja.
Jo l'estic mirant a vostè,
dient,
ara.
Jo és el torn.
Aquest és el gest, no?
Sí.
El cor, jo és el cor. Val,
és la lletra T, torn, torn.
Val, perfecte. Jo tinc que comentar que també tinc aquí... com es diu, exactament? El llenguatge dels signes de les mans.
Ah, l'alfabet dactilològic.
Alfabet de...
dactilològic.
Dactilològic, val.
Les lletres de l'alfabet fetes en configuració manual.
Jo tinc que comentar que fa molts... uns quants anyets poquets... una pedagoga, bé, és cosina meva, i es diu Maribel, doncs també està en un col·legi especial, i em va dir, escolta, tens que aprendre els signes, com he pres jo també, del llenguatge de les persones amb sordesa. Sí. S'està quedant ara mateix l'Antoni una miqueta així, s'està preguntant, no?
Jo me n'alegro molt.
Jo també, gràcies.
Tindria molt de gust de conèixer la Maribel.
Encantat. Ara mateix ens estem xocant la mà. Ens estem xocant la mà, l'Antònia, perquè diu, molt de gust, ens haguem de conèixer una altra vegada, mira. Sempre faig broma, ja ho saben vostès, amics oients. I bé, i això que estava dient, no? I sí, estic aprenent el llenguatge dels sords, més a poquet del normal, però també tinc aquí davant, doncs, bé, aquest llenguatge amb el significat que, bueno, quan han vingut aquí a l'emissora de ràdio, doncs ja li he dit a l'Antònia... bé, aquestes quatre, no es diuen? Quatre,
sí.
Frases, no? És hola, és així, exacte, i després... Vale, perfecte, m'estava dient ara mateix el signe dels... la Maria Pilar dels sords. Encara que ho tinc davant, encara em costa una miqueta, eh? Però, bueno, escolti, tot arribarà a poc a poc. Maria Pilar, comencem. Expliqueu-me alguna cosa de la seva vida professional, de quelcom està vostè... Bueno, ja m'ho ha dit, vinculada des de... que va conèixer aquest institut de Sant Joan d'Espí, etcètera, aquests dos nanos, i a partir d'aquí...
A partir d'aquí...
Comencem.
Em vaig fer...
Catedràtica honorífica, eh?
Sí.
O sigui que vostè
sí,
ja...
Perquè estic jubilada des de finals de setembre i agraeixo molt a la Universitat de Barcelona que m'hagi anomenat catedràtica honorífica, perquè jo sóc una fan del treball i de la apassionada per la recerca, i gràcies a aquest nomenament, bueno, puc continuar a la universitat com a casa meva.
I seguirà fent-ho, veritat?
Seguiré.
Perquè,
pel
que estic veient, vostè es jubilarà dins de la seva pròpia jubilació. Tinc. És així. Eh que sí? M'encanta. Estic fent una meravellosa entrevista, senyores i senyors. Ho dic en sèrio.
L'Antònia està dient, i jo estic encantada de treballar amb la professora Pilar Fernández des de fa molts anys. Treballem amb un equip, col·laborem, fem recerca, creem material didàctic per fer difusió i ensenyament de la llengua de signes a persones sordes que no coneixen... Ai, perdó, a persones oïdores que no coneixen els sords, perquè aprenguin a comunicar amb ells i que trenquin les barreres de comunicació.
Tots som iguals, Radio Estel, estem trencant aquestes barreres perquè des de tants anys que fa aquest programa i és la segona vegada que entrevisto a una persona sorda, i aquesta és la paraula. És així, senyores i senyors. Li està traduint? Moltes gràcies, m'està dient amb les mans ara mateix. És així.
Això és aplaudir.
Moltes gràcies. Aplaudir, gràcies. Val, és aplaudir. Perfecte. Estava un comentant, Maria Pilar, de vostè mateixa, digue'm.
Sí, jo diria que part de la meva biografia amb el treball amb persones sordes va començar aquí. Em vaig fer una pregunta. Què és el que convé per a aquestes criatures que venen aquí a l'escola i no poden comunicar? I a partir d'aquí, bueno, vaig començar a fer el que seria la meva recerca, la futura tesi doctoral.
I quina va ser, exactament?
La comunicació dels nens sords.
Dels nens sords, no?
I llavors vaig fer recerca en famílies de pares oïdors i en famílies de pares sords. I vaig analitzar a casa, a família, anant els caps de setmana, com era la comunicació. Va ser una tesi dura, perquè era una època en què la llengua de signes estava prohibida, i era estrany veure que algú s'interessava per la comunicació de pares sords amb fills sords també.
Jo vull dir una cosa, i m'estic confessant. Al bloc del costat de casa meva, al bloc de l'esquerra, també hi ha una parella de matrimoni ben jove, que també són sords. I sords, correcte, també són sords. I ens comuniquem, ens comuniquem també perquè al ser veïns de barri. Jo m'he integrat bastant, senyores i senyors, amb les problemàtiques de les persones amb capacitats diverses, com sempre dic jo, i temes socials i temes de sanitat. Potser encara m'implicaré més, no sé de quina forma i manera, però aquesta primera també és la de el llenguatge dels signes dels sords. Estic completament encantat. Vostè veu, Antònia Barea, vostè veu que les persones, quan parlen entre vostès ara mateix, com la Maria Pilar i vostè, pel carrer, se les queden mirant o les ignoren? O que l'ignorito tan bonito, com dic jo, no? O sigui, aviam, sí, exacte.
Cada vegada menys. Hi ha més acceptació de la presència de la llengua de signes al carrer.
Molt bé.
Abans, bueno, fins ara, les persones sordes hem estat com invisibles. Així és com la persona que porta cadira de rodes se la veu, o sí, la persona invident se li veu el bastó que porta el bastó. Les persones sordes som invisibles, no se'ns veu. I si alguna persona al carrer ens pregunta alguna cosa, per exemple, ai, ens podries dir l'hora? Llavors se li ha de dir, disculpa, soc sorda. I ja la gent està començant a vocalitzar més, o a vegades a dir, vols que t'ho escrigui en un paper? És interessant veure com això que ens has mostrat de la dactilologia, cada vegada hi ha més gent que s'interessa.
Sí.
I que accepta més aquesta diversitat, perquè diu, érem els grans invisibles.
Senyoretes, senyores, tenim que fer ja una pausa musical perquè el temps està passant volant. Estic amb aquesta entrevista completament... Estic encantat, sincerament. Toni, què et sembla? Fem la pausa musical? Doncs, vos mateix. Aquí tenim aquest tema de la Diana Krall. Aquest Day Di Do.
why I'm always hanging round you. Do I love you? Oh, my, do I, honey? Deed I do, honey. Deed I do, honey.
Som iguals, amb Ramon Rion. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Radio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Aquí a Ràdio Estel, l'estudi número 1 amb el Toni Bé de les Vies de So i les nostres convidades, Maria Pilar Fernández i Antonia Barea Ramos. Estem parlant del llenguatge i del signe dels sords. I és que és així, senyores i senyors. Jo no em vull deixar res al tinter, però també, abans que res, vull fer una pregunta. Quina diferència hi ha? Em poden respondre les dues. Quina diferència hi ha del signe dels sords espanyol o català? Sisplau. Ara està parlant la Antònia.
La llengua de signes catalana és una llengua de la comunitat sorda d'aquí de Catalunya, igual que la llengua catalana oral és una llengua pròpia oral de Catalunya. I hi ha una diferència
Quina?
Amb la llengua de signes espanyola com hi ha una diferència amb la llengua de signes oral catalana i espanyola.
Uh-huh. Li està preguntant la Maria Pilar. Què li ha preguntat, Maria Pilar?
Li he preguntat el que tu has dit. Quina diferència?
Quina diferència? Uh-huh.
Diu, per exemple, si jo dic tomàquet, el tomàquet de Catalunya, el signe, és típic de la nostra cultura, que tallem el tomàquet i el posem amb el pa. Nosaltres, el signe de tomàquet és aquest.
Sí, el tomàquet és de la mà plana i passar per sobre l'altra
mà. A Madrid, per exemple, a la resta d'Espanya, el signe de tomàquet és diferent.
És tancar una miqueta més la mà, diguem-ne, i per sobre.
És a la cara, a la cara, o sigui, estàs vermell com un tomàquet.
Estàs vermell com un tomàquet.
Exacte.
Curiós.
És diferent
curiós.
Perquè són llengües diferents. Els dies de la setmana, per exemple, aquí, dilluns és aquí, i aquí, a Espanya, dilluns és únicament una mà tancada i l'altra mà dreta a sobre. I a Catalunya és bimanual. Les dues mans com si fossin banyes d'un brau i a la vegada dilluns. Perquè,
vegada,
de
dilluns.
Fet, a la cultura nostra, abans, en l'època que hi havia corrides de braus, el dilluns a l'escola de nens sords tocava menjar brau. Ja. Perquè havia hagut corrida el diumenge i dilluns els hi feien el donatiu de la carn del brau.
Ho entenc perfectament. L'Antònia Barea Ramosa no es vol deixar, no vol marxar d'aquest estudi, no, sense parlar, sense parlar de les escoles d'integració. És així, és veritat? Que sí, senyoreta?
Sí, vull parlar d'això, diu ella.
Endavant, llavors.
Diu, abans jo ja he explicat la meva experiència de que teníem la sort de que tots els sords érem afortunats i estàvem junts a la mateixa escola, amb escola específica de sords. Allà també ens ensenyaven a parlar tot el que es podia, però era una felicitat poder comunicar amb els companys amb llengua de signes. Encara que estava prohibit, però ho feien a l'hora del pati i d'amagats.
I d'amagats, no?
Ara hi han com dos modalitats d'escoles de sords. La majoria són escoles que es diuen d'integració, en la qual els nens sords estan ubicats a una escola d'oïdors i hi ha algun sord a aquesta escola. Jo veig que hi ha pares que estan contents i pares que no. Jo no he viscut mai aquesta experiència. El que sí veig és que a les escoles de sords d'integració a vegades hi ha intèrprets o professors que saben signar, però moltes vegades no. I això és un problema. És necessària una bona comunicació. No pensar només que al ser una escola d'integració els nens s'han de comunicar parlant, només, parlant amb la veu, sinó que s'ha de pensar que molts necessiten la comunicació visual. De lo contrari, perden la possibilitat de desenvolupar-se cognitivament, d'entendre allò que se'ls està dient. Necessiten comprensió i, sincerament, jo haig de dir que la llengua de signes és necessària per la comunicació amb un infant sord. A vegades es fan servir noves tecnologies com l'audífon, els implantaments, perquè el nen senti una mica més. Però penseu que la comunicació oral, al principi, no és l'apropiada, no és la que s'adapta per a una persona que no hi sent. Llavors s'ha de pensar combinar les dues, però sense deixar de banda que el nen es desenvolupi cognitivament. I per això necessita comprensió i comunicació. Jo tinc un gran dubte amb el sistema aquest d'escolaritzar els nens sords, a tots o a una gran majoria, amb escola d'oïdors. Tinc el gran dubte perquè depèn dels recursos que hi ha a l'escola.
Aquests són els recursos. Però vostè, si sortís una llei, o vostè demanaria fer una llei, exactament, per el que està comentant? Per aquests dubtes que té vostè, sí, per aquests dubtes que té vostè, la integració dels nens sords a l'escola, sí.
Diu, hem de pensar que hi ha una llei de reconeixement de la llengua de signes catalana. Llavors, ja està la llei i està aprovada. El que fa falta és que es compleixi.
Es compleix,
com totes les lleis.
Que no es compleix, llavors. No es compleix. Uf, Déu-n'hi-do.
Diu, haig de dir que, a veure, l'assessorament a les escoles de nens sords, està dient l'Antònia, depèn dels CREDA. Depèn dels CREDA.
CREDA, digui què és
CREDA. CREDA, els centres de recursos per deficients auditius.
Correcte.
I alguns CREDAs no assessoren adequadament. Haurien d'explicar millor a les famílies les necessitats dels infants sords.
És així, no?
El nen sord necessita, per desenvolupar-se, necessita competència amb la comprensió. Necessita entendre què se li diu. Necessita entendre el món. I potser necessita professor que es comuniqui en llengua de signes, però no només professor que només parli. I això depèn molt dels CREDA.
Antònia, jo li vull dir que m'agradaria seguir aquesta conversa en un altre programa. No estem acabat encara, però ja ho avanço, vale, Maria Vila?
Diu encantada.
Vale? Però ja personalitzant més amb vostè. Ara estem parlant una miqueta així, etcètera, del signe i les persones sordes, però personalitzant més amb vostè. Deixarem passar unes setmanetes i tornarem, vale? Tornareu a vindre aquí al programa. Però ara vull seguir l'entrevista i vull seguir parlant dels llibres que vostès han publicat, Antònia, que vostè ha publicat, i a l'últim, em sembla, si vol que parlem d'ell, també podem... Perquè n'ha publicat un fotimer, aquesta senyora, de llibres, l'Antònia Vara Ramos, també és escritora, O sigui que Déu-n'hi-duret, ja que sí. M'agradaria que ens expliqués alguna cosa del llibre, d'aquest últim que ha publicat. Aviam, què ens pot dir d'ell?
I ho vàrem fer un projecte europeu per difondre la llengua de signes, però no només per les persones sordes, sinó per estructurar la llengua de signes catalana a diferents nivells referit al marc europeu de les llengües, per ensenyar la llengua d'una manera igual que s'ensenyen les llengües orals. I varen fer el llibre vinculat amb un DVD, de manera que quan un mira la imatge del llibre pot mirar el DVD i pot aprendre, encara que sigui amb absència del professor, i donar a difondre. Hem fet el nivell A1, el nivell A2, el marc europeu de la llengua, i ara estem intentant acabar el B1.
Correcte. I el B2 també, em sembla, no?, que el tenien, el B2. Que sí? Sí, sí.
Diu, m'agradaria.
Ah, li agradaria.
Em comprometo a fer-lo primer, ara acabarem el B1.
El B1, no? Té molta feina fer un llibre d'aquests, de persones sordes? Que sí, m'està dient que sí, gesticulant amb el cap, no?
Diu, però m'agrada.
Clar que sí. Si no, no ho faria. Si no, no ho faria vostè. És així, no? Perquè ara estem parlant en català, en Ràdio Estel, i estem parlant signes de les persones en sordes també en català. És així, la traducció. És així, que sí? Sí, sí, sí. És així, Mariana?
Sí, aquesta és la comunicació entre nosaltres.
Ara mateix, aquí.
Diu, igual que la llengua oral catalana va estar prohibida fa molts anys, en l'època de la dictadura, i no es podia parlar català, doncs algú semblant ha patit la llengua de signes de les persones sordes i encara ha de ressorgir més. Ara ha començat aquest procés gràcies al reconeixement per part del Parlament de la llengua de signes catalana.
Home, és que tenia que ser així,
I diu, gràcies a la llengua de signes, ara estic aprenent a llegir i a escriure el català. Perquè el llibre que està fent el fa amb llengua de signes i amb dues traduccions a sota, català escrit i castellà escrit.
És una feinada de nassos. Antònia, una feinada de nassos. Diu que clar que sí, tant que sí. Respon, no sé quin respondrà, eh? Quin valor té la mirada, sordesa i educació? Li està traduint, com sempre, vostès. Aquest silenci és perquè estan traduint, eh?
El sord necessita captació de la informació per via visual. Diu, no tots els sords som iguals. Igual que aquest programa diu, som iguals, som diferents, entre els sords també hi ha un grau d'audició diferent i hi ha qui, amb un ajut d'un suport d'un audífon, pot sentir alguna cosa. Però algun altre, amb suport de l'audífon, pot sentir, per exemple, el soroll d'un cotxe o pot sentir un cop d'una taula, però no la paraula. Yeah. Diu, passa igual als audífons com les persones que porten ulleres. Un necessita un tipus de gradació i un altre necessita un altre. Som diferents, però la captació visual és important i, per tant, les mans, la llengua de signes, que és visual, és importantíssima.
Nosaltres aquí, Antònia, Maria Pilar, també la ràdio, més que la televisió, però la ràdio, clar, també s'ha de comunicar de vegades amb els companys de control, o ells al revés amb nosaltres, o també a través dels cascos, no? Però també utilitzem bastant el signe, molt diferent al de vostès, evidentment, no? Però també és un signe professional, radiofònic. Sí. És que és així. Què diu?
Diu, i per exemple, hi ha signes icòmics com menjar, dormir, que els fa tothom gairebé, tothom igual.
A fer nones.
Són molt generals, no?, per comunicar-se quan no hi ha comprensió de la llengua oral.
I tant que sí.
I són vàlids. Ens ajuden a tots.
Senyores, senyors, està traduint encara? Està parlant?
Diu, per exemple, si vas a l'estranger i no coneixes la llengua, doncs aquests signes icònics bàsics serveixen. Diu, per exemple, si no saps alemany i no saps una altra llengua, només català, com dius, vull menjar.
És el signe dels sords l'idioma universal, pregunto jo, pel que estan dient ara? Depèn, està dient l'Antònia.
Diu no. Per exemple, a França hi ha la llengua de signes francesa, a Alemanya la llengua de signes alemanya... Diu, i hi ha un sistema internacional per comunicar-nos amb situacions de conferències, de congressos, però és com un sistema, no és una veritable llengua. Una veritable llengua ha de tenir l'estructura i els signes complets, no?
Senyora, senyors, senyora Maria Pilar, senyora Antònia Barea, tenim que acabar l'entrevista. Aquest cop, repeteixo, vull que tornin, vull que estiguin aquí, tots som iguals. No em plori, Antònia, ara em feia amb el gesto del plor, no? No em plori, amiga.
Diu, veus, m'estàs entenent, eh? M'estàs entenent. Bueno, és depèn, un signe icònic.
Però depèn quins, eh? Encara no els sé tot, amiga, i tant que sí. Què volen afegir abans d'acomiadar aquesta primera entrevista amb vostès?
Jo demano que difonguin que la llengua de signes és una llengua, que és important que es conegui, que és important que es dongui a tots els infants sords, puguin parlar o no puguin parlar. És una llengua més i pot donar lloc al camí a un veritable bilingüisme, tant en situació d'integració com en situació d'escola específica de sords.
I vostè, Maria Pilar?
Jo demano suport a la recerca sobre la llengua de signes i a l'ús d'aquesta llengua per l'alfabetització de persones sordes i per inserir-los més a la cultura i al món laboral.
Molt bé. Doncs jo agraeixo que hagin estat avui aquí. Repeteixo amb aquesta primera entrevista amb vostès perquè m'he sentit... Molt bé, és que em falten paraules per dir... Estic una mica emocionat perquè jo sóc de llàgrima fluja. El Toni ho està veient, però... Carai. Antònia Barea Ramos, gràcies per ser amb nosaltres, de veritat. Espero... Bueno, tornarà segur vostè. I també la Maria Pilar Fernández aquí, a tots som iguals. Moltes gràcies per ser aquí.
Ella diu gràcies per convidar-me.
Volem llegir-te. Escriu-nos a totsomiguals@radioestel.cat. Notícies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El conseller Comín referma al Parlament el compromís de la reducció de les llistes d'espera. El conseller de Salut va destacar la reducció d'un 26% de les persones fora de temps garantit per cirurgia i d'un 19% en el cas dels procediments de referència. Comín agraeix als professionals l'esforç per la reducció de les llistes, malgrat que altres intentin destrossar el sistema sanitari. Entra en funcionament el nou centre de salut de l'Assertit, que dobla l'espai d'atenció assistencial, que forma part de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí i gestiona el Consorci Assistencial del Baix Empordà. El nou equipament, gestionat pel CABE, ha suposat una inversió de més d'un milió d'euros que han estat financiats pel CAP Salut. Aquest nou consultori local, situat al centre de la vila i a pocs metres de l'antic, disposa d'una superfície construïda de 551 metres quadrats distribuïts en una sola planta. El conseller de Salut, Antoni Comín, va participar a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en una jornada per reflexionar a l'entorn de l'impacte que tenen les desigualtats socioeconòmiques en la salut de les persones. Salut va analitzar per primera vegada amb dades individuals de tot el país l'impacte de les desigualtats socioeconòmiques en salut. El treball elaborat per l'AICUAS conclou també que les persones amb menys recursos presentin més hospitalitzacions per causa psiquiàtrica i més consum de fàrmacs. Les persones amb menys nivell socioeconòmic tenen una probabilitat de 4 vegades més alta de morir abans dels 65 anys. El conseller Toni Comín va assegurar que una de les prioritats del departament és la lluita contra les desigualtats en salut. També el Departament de Salut encarrega 3 informes reconeguts a experts sanitaris per preparar el debat sobre la futura llei de salut i social de Catalunya. Miquel Vilardell, Vicenç Navarro i Manel Peiró avaluaran l'impacte de la LOSC analitzant els determinats socials de la salut i estudiaran l'organització de la governança d'aquest sistema. El conseller va fer una crida a aconseguir el mateix consens parlamentari que va assolir en els anys 90 per tirar endavant aquesta futura llei entesa com l'autèntic procés constituent en matèria de salut. Vall d'Hebron es transformarà per adaptar-se als nous reptes assistencials i recerca i guanyar més accessibilitat i sostenibilitat. El projecte inclou un nou edifici de recerca, de consultes externes i uns ambulatoris i la reforma integral dels edificis hospitalaris i de l'entorn. El vicepresident del govern, Oriol Junqueras, el conseller de Salut, Toni Comín, i el gerent del centre, el doctor Vicenç Martínez Ibáñez, van presentar aquesta estratègia que també preveu la transformació del campus hospitalari en un parc de salut.
Busca'ns al Facebook. Ens hi trobaràs com a totsom.iguals. Segur que t'agrada. A Ràdio Estel, Tots Som Iguals, amb Ramon Rion. Tots Som Iguals té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
The summer wind came blowing in. Ell és el Michael Bublé, amb aquest Summer Wind. It lingered there, touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. Gone. But still the days, those lonely days go on. But guess who sighs his lullabies through nights that never end. Falten pocs minuts per acabar i mentre escoltem aquest bonic tema del Michael Bublé, The Summer Wind. Senyores i senyors, ens acomiadem fins al dimecres vinent. A les vies de so, com sempre, el nostre bon amic Toni Huguet, tot l'equip de producció de Tots Som Iguals, i els ha parlat, com sempre, servidor Ramon Rion. Tinguin tots vostès una molt bona setmana. Catalunya, Andorra, la Vall d'Aran, molt bona nit. My fickle friend, the summer wind. Ooh, that summer wind, warm, warm summer wind. That summer wind.
Radio Estel.